Bon dia, l'Església va immatricular una norantena de béns immobles a la comarca de la Garrotxa.
L'informatiu del migdia, en Pau Masó.
Nosaltres ens ho mirem senzillament des del costat, és a dir, ens agrada saber què passa, però a nosaltres no ens afecta de cap de les maneres.
A Olot és el municipi on es van immatricular més immobles. Ara escoltàvem l'alcalde Pep Berga, l'església d'Altura, la del volcà Montsacopa o altres ermites com la de Sant Miquel del Mont, la de Sant Miquel d'Urmeller o la de Santa Maria de Palera de Beuda van ser immatriculades per a l'església aprofitant la llei franquista que ho permetia. De seguida entrem en matèria. Abans, però, avui també hem de repassar més notícies que marquen l'actualitat d'aquest dilluns 28 de març del 2022. Com sempre, ho fem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Les destrosses que provoquen els cabirons i la falta de relleu generacional amenacen la producció del fesol de Santa Pau.
Des del gremi asseguren que els cabirols remenen i fan malbé el producte i demanen subvencions per poder protegir els camps. La membre de la denominació d'origen Fesols de Santa Pau és Montserrat Miralles.
Els danys que causen els cabirols en conreu del fesol és que es mengen els brots tendres. Si això passa quan la planta ha nascut i l'arrossega, les primeres fulles, la planta ja no es refà, es mor, i el que suposa això d'haver de tornar a sembrar, que llavors arribi temps, el conreu, etc.
El Carnaval d'Olot torna a brillar tot i l'amenaça de pluja.
Unes 5.000 persones, segons l'organització, van sortir al carrer per gaudir de la Rua de Carnestoltes que tornava a la ciutat després de 2 anys. La vicepresidenta del CIT és Adela Moya.
Pensem que des de l'entitat vàrem creure que hi havia molt més públic que 3 anys. No sé si és que la gent tenia ganes de sortir al carrer, ganes de festa, ganes de diversió, perquè ens feia falta una mica de diversió i alegria, que vam pensar que hi havia més gent que altres anys fins i tot, molt de públic.
En esports, Roger, no hi va haver tanta festa a l'estadi municipal.
Un gol del garrotxí Adrià Casanova va mudir l'estadi i va sentenciar la derrota de l'Olot en el seu derbi contra el Peralada per 1-2. Ara els d'Albert Carbó són segons a un punt del Manresa, qui té 2 partits menys.
Nosaltres anirem aquests 4 partits que queden a aconseguir aquest 12 de 12. Ara ja no depèn de nosaltres, tenim el Manresa en joc, però bé, tots els punts s'han de disputar i tothom es deixarà punts pel camí. Però el que estic completament segur que nosaltres lluitarem per aconseguir totes les victòries.
A part del partit sobre la gespa, ahir Roger també hi havia partit a la grada.
Els socis de l'Olot van decidir amb un 69% dels vots mantenir el nom d'Unió Esportiva Olot. Un 31% dels votants van optar per recuperar l'Olot Futbol Club del 1921.
I on sí va haver festa i de la grossa va ser la pista Josep Jou.
L'hoquei Olot va sentenciar la permanència per la Porta Gran amb una victòria per 5-0 contra el Vilanova. El pavelló d'esports d'Olot va tornar a viure un gran ambient amb unes 900 persones que van viure de primera mà la salvació matemàtica de l'equip de Jordi García a falta de 4 jornades pel final.
És una tranquil·litat absoluta. Ara anirem a raspeig amb molta tranquil·litat, servirà per moltes coses i a més per seguir treballant, per seguir millorant, perquè només hem fet que començar, o sigui, és la primera temporada i en volem moltes més.
I a la contraportada d'avui us explicarem el nou festival que ha nascut a les Planes d'Hostoles.
Es diu Harmonia i està impulsat pels creadors de Clownia. I actuaran els Catarres, Coers, Buos i la Su, entre altres. Se celebrarà el 30 de juliol a l'àrea de pícnic de la Parada del Junquer. L'alcalde del poble garrotxí és Eduard Llorà.
Volem continuar amb aquesta idea de que la cultura també sigui inclusiva, que sigui pensada per tothom, i per tant ens va semblar, quan vam parlar amb ells, el fet de crear aquest nou esdeveniment ajudava una mica a acostar la cultura a tot tipus de públics i per tant jo penso que ho aconseguirem.
L'actualitat d'aquest primer dia de la setmana d'aquest dilluns no s'acaba aquí. Obrim també la finestra Catalunya, Espanya i el món. El govern espanyol anuncia una rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible per a tota la població.
L'executiu aprovarà un pla valorat en 16.000 milions d'euros que inclou ajudes directes, rebaixes d'impostos i crèdits ICO.
A la plana internacional, els negociadors d'Ucraïna i Rússia es reuniran entre avui i dimecres a Turquia.
Els últims contactes entre ambdues delegacions han tingut lloc per videoconferència.
62 assassinats en el dia més violent de la història recent del Salvador.
El Congrés del país ha aprovat l'estat d'excepció que atorga poders extraordinaris al president Nayib Bukele.
Quatre indígenes morts a Venezuela en una baralla amb militars que no els donaven wifi.
També hi ha hagut 5 ferits en l'enfrontament a la comunitat Yanomami de Parima B, de l'Alt Orinoco, a la frontera amb el Brasil.
A la plana cultural, els Oscars 2022 deixen Coda, millor com a millor pel·lícula, en una gala que també ha estat eclipsada per una creació de Will Smith.
Jen Campion guanya l'Oscar a la millor direcció, El limpia parabrises al millor curt d'animació i Dune s'endú 6 estatuetes.
I en esports, Sergio Higuita conquista la seva primera volta a Catalunya.
El colombià del Bora fa bons els 16 segons d'avantatge respecte a l'equatorià Carapaz en una darrera etapa guanyada per l'italià Andrea Baggioli.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui comencem aquesta setmana, que ens portarà ja a partir de divendres i al cap de setmana, al mes d'abril, doncs aquests últims dies de març, moguts. Avui no, avui un dia encara de calma, semblant al d'ahir, per tant, sol, ressol, núvols prims, una mica de calitxa, la matinada una mica freda, i l'ambient suau de dia, màximes novament de 15 a 20 graus aproximadament. Estarà bé, ambient gairebé primaveral. Demà es comença a ennuvolar, ja un dia més tapat. Al matí potser encara no plou, però passat el migdia a la tarda a les comarques interiors sí que pot ploure una mica, fins i tot alguna tronada a Osona, la Garrotxa, Ripollès i la Cerdanya. Això pel que fa doncs a la tarda i al vespre de dimarts. També dimecres baixa la temperatura, nevarà 1.600 metres, perquè dimarts ho farà 2.000 metres, i podria ser doncs que tinguéssim més inestabilitat, més pertorbació, més activa. A la tarda i al vespre una tempesta pot ser forta i deixar 20 o 30 litres amb calamar-se. I aquesta neu que baixa 1.600 metres. Bé, a partir d'aquí, sembla que dijous pot quedar algun ruixat amb temps variable, va refrescant, i podria nevar més avall, fins a 600 o 800 metres. Sembla que entrem de cara a l'hivern, justament divendres, i al cap de setmana han de baixar més de 10 graus les temperatures i ambient molt fred, com gairebé ple hivern. Per tant, ho anirem seguint, perquè ve una agrupada d'aire fred.
Gràcies, Dani. Avui també en l'àmbit de la informació de servei us hem de comentar sobretot als conductors que comencen 3 nits de talls nocturns a bracons. Des d'avui dilluns i fins dimecres a la nit es barrarà el pas en ambdós sentits de la marxa des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. Les restriccions duraran dilluns, demà dimarts i demà passat dimecres i es desviaran els vehicles per carretera secundària. Segons el Centre de Control Viari, el tall es deu a la neteja del voral i de les arquetes.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria i avui ho fem parlant de la immatriculació, i és que l'Església va immatricular a favor seu gairebé 90 propietats de la Garrotxa. La majoria es troben a Olot, però n'hi ha pràcticament tots els municipis de la comarca. Entre les immatriculacions que va fer l'Església hi ha monuments reconeguts com el monestir de Sant Pere de Besalú, Santa Maria de Palera de Beuda, l'ermita de Sant Miquel del Mont, Sant Miquel d'Urmuller, Alta Garrotxa, l'Església d'Altura d'Olot o la de Sant Francesc, al volcà Montsacopa. A través d'una llei franquista, l'Església va registrar el seu nom amb milers de béns immobles a tot Espanya. La norma del 1946 permetia que amb només la signatura d'un bisbe es pogués registrar un immoble sense necessitat de justificar-ne la propietat. Durant molts anys, doncs, l'Església s'ha apoderat de béns que no eren seus i en alguns casos això ha perjudicat ajuntaments o particulars. El 2020, el govern de Catalunya va fer públiques les propietats que s'havia apoderat l'Església perquè els ciutadans poguessin consultar-ho i saber si hi havia disparitat de criteris. A aquesta llista s'hi recullen 88 propietats de la Garrotxa que l'Església va immatricular a favor seu. La majoria estan a Olot i l'alcalde Pep Berga ho valora d'aquesta manera.
Bé, a nosaltres no ens afecta directament. En aquest cas és una entitat que és el bisbat de Girona, que és el que s'encarrega de fer tots aquests tràmits i tenen precisament una persona responsable de gestionar tota la immatriculació d'aquests béns, que a més el dret canònic és un dret en alguns casos diferenciat del dret civil, el dret que nosaltres doncs acostumem a fer servir i nosaltres ens ho mirem senzillament des del costat, és a dir, ens agrada saber què passa, però a nosaltres no ens afecta de cap de les maneres.
Entre els béns olotins immatriculats per l'Església hi ha, per exemple, l'Església d'Altura, les capelles de Sant Roc, Sant Ferriol i els Desemparats. També va ser immatriculada l'Església de la Mare de Déu del Portal o la de Sant Francesc, dalt del volcà Montsacopa. Berga diu que ara mateix no hi ha cap immoble immatriculat per l'Església que el consistori li interessi recuperar per a un ús públic, com si s'ha fet recentment a Castellfollit de la Roca.
Ni possibilitats ni interès, perquè no, la veritat és que no en tenim cap. No tenim cap cas concret, doncs, assemblant en el de Castellfollit, de que una església d'Olot doncs la fem servir doncs com a sala d'exposicions o com a sala d'activitats municipal.
Fa poques setmanes, Castellfollit de la Roca va aconseguir la immatriculació de l'Església Vella del poble fent un procés a la inversa del que va fer l'Església el segle passat. L'Ajuntament va immatricular un bé que tenia en propietat el bisbat perquè tornés a ser del poble.
Però aquesta església, la que està tocant en el cingle, ja fa molts i molts anys que l'Ajuntament en fa un ús per dedicar-hi a exposicions, per dedicar-hi a fer activitats més ciutadanes, més del poble, i aquí hi ha una figura jurídica que diu que quan aquest ús en el dret català són 20 anys, quan hi ha més de 20 anys doncs, que es fa aquest ús no religiós i es fa un ús doncs, civil, en aquest cas per part de l'Ajuntament, doncs tens dret a demanar que la immatriculació es produeixi si ningú hi posa cap objecció, que és el cas, perquè també hi havia el total acord en aquest cas del bisbat que ja no feia servir aquesta església, doncs de que passi a ser de titularitat municipal.
Més enllà d'Olot i Castellfollit, l'Església també va immatricular altres ermites i béns emblemàtics de la Garrotxa. És el cas de Sant Damià d'Argelaguer, el monestir de Sant Pere i el temple de Sant Vicenç i Sant Martí de Jovinyà de Besalú, el Sant Sepulcre i Santa Maria de Palera a Beuda, o diverses ermites de la Vall de Bianya com Sant Andreu de Socarrats, Sant Martí de Capsec o Sant Miquel del Mont. A la norantena d'immatriculacions que va fer l'Església a la Garrotxa també hi ha els temples de Sant Privat, Joanetes, Sant Esteve i els Hostalets d'en Bas, Sant Cristòfol i Sant Pere de les Planes, el temple parroquial de Maià de Montcal, Sant Eudald de Jou de Sant Miquel de Maians o Sant Miquel d'Urmeller de l'Alta Garrotxa, a més de Santa Maria de Finestres a Sant Aniol o l'Església de Santa Maria de Tortellà, entre molts altres. Anem ara cap a Santa Pau, perquè les destrosses que provoquen els cabirols i la falta de relleu generacional amenacen la producció de fesols. Aquest llegum és un dels més preuats a Catalunya i compta amb una denominació d'origen protegida. De fet, des del gremi recorden que es tracta de l'única distinció d'aquest tipus que hi ha en tota la comarca de la Garrotxa i que també és un dels atractius més importants per a aquest petit municipi juntament amb la Fageta d'en Jordà, Roger Isern.
Des de l'ADOP reconeixen que estan preocupats perquè no es perdi l'ofici i assenyalen que ara per ara costa trobar aquest relleu generacional que hauria de garantir la pervivència del fesol de Santa Pau. La membre de la denominació i productora, Montserrat Miralles, assenyala que es tracta d'un problema que afecta a tot el sector agrícola.
És un tret característic de tot el sector agrícola, que hi ha poc jovent que s'hi vulgui dedicar, i bé, tots ens anem fent, els que hi som, ens anem fent grans, i si no hi ha relleu, doncs es perdrà aquest producte si no hi ha gent que joves que s'hi vulguin dedicar i vulguin produir-ne.
Però és que la falta de relleu s'hi suma també un problema amb els cabirols. I és que aquest animal fa malbé els conreus i això s'ha notat especialment en els darrers anys en el que ha crescut el nombre d'exemplars que hi ha a la Garrotxa.
Els danys que causen els cabirols en el conreu del fesol és que es mengen els brots tendres. Si això passa quan la planta ha nascut i l'arrossega, les primeres fulles, la planta ja no es refà, es mor, i el que suposa això doncs, d'haver de tornar a sembrar, que llavors arribi temps, el conreu, etc. Si ho fa quan la planta és més grossa, va menjant els brots, la planta va fent fulla, però llavors no fa flor, no fa tabella, i com que a l'hora de menjar és arrosseu una mica per aquí, una mica per allà, una mica per més enllà, el que ens trobem és que a l'hora de collir, a part que aquesta planta no, el que ha arrossegat no hi ha producció, que tenim les plantes, el reste de les plantes seques i aquestes encara són verdes, que això ens entorpeix molt a l'hora de collir.
Per posar-hi remei, des de l'ADOP aposten per aconseguir ajudes per poder posar tanques elèctriques que evitin l'acció de l'animal. Tot plegat ha fet caure la producció d'un llegum molt apreciat i que alhora suposa un atractiu per Santa Pau. Miralles explica que a principis de setembre, quan es van començar a collir els primers fesols, va ploure de manera abundant a la Garrotxa. Això va fer que molts fesols sortissin tacats o podrits i s'haguessin de descartar.
I molts es van bueno, es van podrir, es van fer malbé. No es van poder collir i es van arribar a fer malbé. Els que es van poder collir, al haver rebut també tantes pluges, hi ha hagut més fesols tacats, que llavors aquests s'han de triar i s'han de treure, i baixa la producció. O sigui, és una collita, la d'aquest any, que no ha sigut la més dolenta del món, però tampoc no ha sigut molt bona per això, perquè hi ha hagut, sobretot, moltes mermes amb els quilos collits.
Precisament aquest diumenge el poble de Santa Pau ha tornat a celebrar la tradicional fesolada. Ha servit per tornar a posar en relleu el valor d'aquest llegum al municipi i la situació que viu a dia d'avui.
Els fesols i Santa Pau ens donen pas per també treure la mirada de la Garrotxa i repassar l'actualitat de les comarques veïnes. I no ens movem del món agrícola perquè els pagesos s'han manifestat arreu de Catalunya aquest dissabte per denunciar el que consideren un abús de les distribuïdores a l'hora de fixar els preus de compra dels aliments. Asseguren que se'ls paga per sota del cost de producció i que, per tant, estan perdent diners per treballar. El sector acusa les distribuïdores de pagar en funció del preu màxim que fixen al supermercat i això obliga el pagès a vendre per una quantitat que no li permet cobrir les despeses, especialment en el cas de la llet. Josep Xifra és un dels portaveus del sector lleter d'Unió de Pagesos.
Que estan provocant ells amb això, amb aquesta marca blanca de llet, és sangria en el sector, vale? I aquesta marca blanca, que el senyor Bonpreu la compra i la posa aquí dintre, per ser molt i molt competitiu, s'alia amb la gent de l'estat espanyol, per més català que sigui, amb els interessos d'Espanya, i en compra molta Lactalis, tanta com Mercadona, i en rebenta el preu a nosaltres. I llavors ha de venir Lactalis o un altre a rebentar amb el preu a nosaltres. I ell què fa? Peix al cove. Peix al cove. Peix al cove a costa d'aquí, a costa de nosaltres.
Per tot plegat, s'han mobilitzat arreu del territori amb tracturades i concentracions a les comarques gironines i a diferents punts de Catalunya. En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un jove de Girona. Els fets van passar la matinada de dissabte 19 a diumenge 20 de març. La víctima tornava cap a casa pels vols de 5:45 del matí i duia posada una mascareta amb l'arc de Sant Martí. Inicialment, en Tato Leal pretenia agafar un taxi a l'avinguda Ramon Folc, però no en va trobar un de disponible i va decidir tornar cap al barri de Sant Narcís caminant. Quan passava pel parc central, dos homes d'entre 30 i 40 anys li van demanar tabac. El jove els va dir que no fumava i va seguir caminant. De cop, un dels agressors li va donar una empenta i acte seguit li van clavar un cop de puny a l'ull.
Ja estic treballant de treure tot això de dintre, perquè no torni a passar. Venia a la cabeça lo de Samuel de Galícia, òbviament venia a la cabeça moltes altres coses, però vaig passar molta, molta por. Impotència, de res, perquè portava jo una mascareta representativa d'un arco-iris, de l'Arc de Sant Martí, i maricón de merda per la cara.
El col·lectiu LGTBIQ denuncia que les agressions són més habituals del que ens pensem. Pau Gálvez és membre de la plataforma LGTBI de Girona.
És una cosa que volem expressar. A Barcelona la massa crítica és molt més gran, es visibilitza molt més, però a comarques gironines estem tenint un goteig d'agressions. Aquestes són les més greus, però no són les úniques. Quan des d'algun poble es permeten fer brometes vexatòries sobre dar por culo, com ens va passar no fa gaire en una població, estem donant cabida a considerar-nos menys que humans i, per tant, ser fàcilment agredits, tant física com verbalment.
I acabarem el repàs de l'actualitat a les comarques veïnes explicant-vos que un emprenedor gironí ha creat una aplicació mòbil que permet posar en contacte viatgers amb nadius d'arreu del món. L'objectiu de Wayebo és que el turista pugui fugir del turisme de masses i descobrir racons que sense una persona que visqui a la ciutat probablement el visitant no hi aniria. El creador de l'aplicació, Jaume Paret, explica que hi ha diversos filtres com l'interès de cada viatger.
Quan amb uns amics estàvem planejant un viatge cap a Eivissa i després de passar moltes estones mirant diferents pàgines web, fòrums i altra informació, doncs, a veure què fèiem i on anàvem, i al final, després de parlar, doncs, va sortir un comentari de que un noi que doncs, tenia una amiga que vivia allà i li vam demanar directament la informació amb ella per poder trobar llocs diferents del que trobem a internet i que fossin especials i típics i vicencs, no?, que és el que ens agrada a nosaltres. Llavors nosaltres vam oblidar-nos de tot el que teníem i vam trobar una informació sensacional a través d'un WhatsApp que ens va portar aquell mateix estiu a Eivissa, a racons que tot i haver passat molts estius a Eivissa, doncs no havíem vist mai, no?
A més, Weyeva ofereix un apartat de serveis on s'anuncien tot tipus d'empreses relacionades amb el turisme a la ciutat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Abans dels esports, també us hem d'explicar que els mascarats i els amics del Carnaval de Mar i Muntanya guanyen la rua del Carnaval d'Olot 2022. Més de 5.000 persones, segons l'organització, han gaudit del retorn del Carnaval d'Olot aquest cap de setmana entre públic i colles participants. El CIT ha reconegut a Ràdio Olot que no s'esperava l'èxit obtingut després de l'aturada de 2 anys provocada per la pandèmia.
La gran rua del Carnaval d'Olot no podia tornar de millor manera després de 2 anys de pandèmia. Més de 4.000 espectadors, segons dades de l'organització, es van concentrar durant tot el recorregut per seguir les 16 carrosses i comparses que van participar en aquesta edició. Un miler de participants, majoritàriament de la Garrotxa, van desfilar des de l'antiga estació fins a la plaça Clarà, on hi havia el jurat. Tot i l'amenaça del temps, la rua es va poder celebrar amb absoluta normalitat. La vicepresidenta del CIT és Adela Moya.
Realment vam tenir molta sort amb això del temps i un públic estupendo, perquè a més molta participació per part de les colles i de públic. Pensem que des de l'entitat vam creure que hi havia molt més públic que altres anys. No sé si és que la gent tenia ganes de sortir al carrer, ganes de festa, ganes de diversió, perquè ens feia falta una mica de diversió i alegria, que vam pensar que hi havia més gent que altres anys fins i tot, molt de públic.
En comparses, els emmascarats van aconseguir la primera posició amb esperit indomable. L'espectacularitat de les comparses es feia evident també amb el segon classificat, els Gínjols en Bas, que presentaven 25 anys d'il·lusió, un homenatge molt especial al seu 25è aniversari, amb pastís inclòs. Qui també celebrava aniversari eren els Alots, que van quedar en tercera posició. Atelier d'Essències va ser el títol de la seva proposta. Finalment, les Tremendes de la Casa Cultural d'Andalusia es van emportar la quarta posició amb sabor a Tremendes. Adela Moya destaca el nivell de les colles participants, majoritàriament de la Garrotxa.
Com que l'any passat no van poder sortir, jo penso que aquí les colles es van poder recrear molt més. Potser han tingut més temps fins i tot de poder-se preparar, perquè, esclar, potser doncs, la idea que ja tenien l'any passat, doncs vés a saber, poder la van guardar i han pogut fer encara doncs, més preparació, perquè era un nivell realment important. Ens van faltar algunes carrosses, però la qualitat hi va ser. No la quantitat com altres anys, però sí la qualitat, molt de nivell.
En carrosses, els participants van deixar amb la boca oberta al públic. Malgrat les circumstàncies, van tenir una gran capacitat d'adaptació i van portar a Olot una gran mostra de talent. El primer premi va ser pels amics del Carnaval de Mar i Muntanya d'Olot i Santa Cristina d'Aro. La seva proposta plena de detalls es titula La vida és un malabar. La carnavalesca d'Olot i Castellfollit, amb All in Tot sobre la taula, es van portar a la segona posició amb una proposta ambientada en el joc. La santjoanenca, amb el naixement d'una nova era, es van portar a la tercera posició. I finalment, la quarta va ser pels almogàvers garrotxins, que van voler compartir amb tothom el seu 25è aniversari amb 25 espelmes.
I ara sí, entrem en la plana esportiva. A la Unió Esportiva Olot se li escapa l'ascens directe.
L'esport a Ràdio Olot.
L'equip va perdre l'afegit contra el Peralada 1-2 i s'allunya ara de l'ascens directe. Un gol del davanter garrotxí Adrià Casanova va emmudir l'estadi municipal al minut 92. El Manresa ja ha superat l'Olot a la classificació, havent jugat 2 partits menys. David Planella.
Per primera vegada el terme play-off va sonar a la sala de premsa de l'estadi municipal. Fins ahir l'Olot no volia ni sentir parlar d'haver de jugar la promoció d'ascens per intentar pujar a segona federació. L'únic objectiu era quedar primer per aconseguir l'ascens directe, però des de fa 8 setmanes, l'equip camina cap a una altra direcció. La derrota contra el Peralada, 1-2, combinada amb la victòria del Manresa contra la Grama, 2-1, fa que a hores d'ara els del Bages ja siguin líders amb un punt de marge, havent jugat 2 partits menys que l'Olot. El tècnic dels olotins és Albert Carbó.
El que he transmès a la plantilla. Ens hi hem posat tots en aquesta situació. Sí que és veritat, doncs, que bé, que el treball que s'ha fet, doncs, és molt bo durant tota la temporada. Has estat líder durant gairebé una volta sencera, 19 jornades, si no m'equivoco, i bé, bueno, després de moltes jornades ara et trobes en aquesta segona posició. Però bé, jo veig a l'equip confiat, jo veig a l'equip amb ganes d'estar treballant bé el dia a dia. Estic confiat, doncs, que si seguim aquesta línia i arribem al play-off, si l'hem d'arribar a fer, doncs l'equip està amb forces per afrontar-lo i viure aquest ascens de categoria.
Com la setmana passada al camp del Granollers, l'Olot no va fer un mal partit contra el Peralada, però va ser poc efectiu de cara a porteria i ho va pagar car. La jugada clau del derbi es va produir al minut 76, quan Gerard Batalla va ser expulsat. Va fer falta Adrià Casanova quan el davanter del Peralada corria tot sol cap a l'àrea. Va ser jugant amb un home més quan els empordanesos van desencallar el partit. Al minut 83, el porter Albert Batalla no va estar encertat a l'hora de refusar un potent xut centrat de Josso i el Peralada va marcar el 0-1. L'Olot es va aixecar al cap de 5 minuts gràcies a una definició de Kilian Villaverde des de fora l'àrea que va significar l'1-1. Però ja al temps afegit, Casanova va marcar de cap l'1-2 definitiu que va deixar els olotins molt tocats.
Penso que l'Olot avui ha mostrat una versió que és la que tothom vol viure i veure aquí a l'estadi. I bé, aquest desencert, doncs, ha sigut el que ens ha penalitzat, sumat a que et quedes amb 10. Penso que el partit 11 contra 11 l'hem tingut controladíssim, sobretot en pilota, siguent atrevits, forçant el joc per fora, que és el que ens concedien ells. I bé, no ha acabat d'entrar la pilota, però marxem a la mitja part tranquils, perquè sabíem, doncs, que havíem d'insistir, que havíem de seguir amb el mateix pla de partit. I bé, l'equip ho ha mostrat, doncs, fins al moment en què et quedes amb 10, t'endús un cop dur.
El Peralada va saltar l'estadi municipal d'Olot amb un gol d'un davanter garrotxí, Adrià Casanova, de Joanetes, amb Héctor Simón a la banqueta i amb vells coneguts de l'afició olotina com Alan Baró i Lluís Micaló sobre la gespa. Els empordanesos es van emportar el derbi i van guanyar vida en la seva lluita per la classificació pel play-off. Continuen a 3 punts del 5è classificat, que és el Sant Andreu. L'Olot, en canvi, es va allunyar de l'ascens directe. Ja és segon, a un punt del Manresa, i els del Bages encara han de jugar 2 partits.
Nosaltres anirem aquests 4 partits que queden a aconseguir aquest 12 de 12. Ara ja no depèn de nosaltres, tenim el Manresa en joc, però bé, tots els punts s'han de disputar i tothom es deixarà punts pel camí. Però el que estic completament segur que nosaltres lluitarem per aconseguir totes les victòries.
En la propera jornada, diumenge, a 2:15 del migdia, l'Olot visitarà el camp d'un Hospitalet amb l'aigua al coll, que com el Peralada ahir, tindrà l'obligació de guanyar, si no vol dir adéu a les possibilitats d'entrar a la promoció d'ascens. Serà un altre partit no apte per cardíacs.
I en l'altre partit d'ahir, els socis de l'Olot van decidir mantenir el nom del club. La denominació actual, Unió Esportiva Olot, va guanyar el referèndum amb un 69% dels vots. Un 31% va optar per recuperar l'Olot Futbol Club del 1921. En total hi han participat 437 persones.
No hi ha hagut sorpreses ni hi haurà canvis a partir d'ara. El nom complet del club continuarà sent Unió Esportiva Olot. Així ho han decidit els socis que han votat en el referèndum impulsat per la Comissió del Centenari. La participació ha estat de 437 socis, un 43,7% de la massa social, i d'aquests 300, un 68,6%, ha apostat per mantenir la Unió Esportiva Olot actual. 137, el 31,3% restant, s'ha decantat per tornar a l'Olot Futbol Club, el nom original que va tenir l'entitat quan va néixer el 1921. La consulta va començar dilluns i s'ha allargat durant tota la setmana per internet i presencialment a la botiga d'Integra. S'ha tancat aquest diumenge a l'estadi municipal, on els socis que encara no ho havien fet han pogut votar en una urna ubicada a l'entrada del recinte. El referèndum ha coincidit amb el derbi gironí contra el Peralada i amb la millor entrada de la temporada a l'estadi. En total, segons dades oficials del club, 1.103 espectadors, un més que en el partit contra el Manresa del 30 de gener.
On sí hi va haver més alegries va ser al pavelló d'esports d'Olot, perquè l'hoquei Olot va superar el Vilanova per 5-0 i va certificar la permanència a falta de 4 jornades pel final de Lliga. Va ser un partit que va tenir gols i festa a la grada amb unes 900 persones que omplien la pista Josep Jou. Un doblet de Joan Mangas, un gol de Marc Prat, un de Ferran Sacrés i un de Matías Reixach va posar la cirereta al pastís en un dia històric. Fa 9 mesos l'equip aconseguia l'ascens a la categoria de plata i ara hi seguirà per segon any consecutiu a la seva història.
Molts adjectius queden curts per definir el que està fent l'hoquei Olot. A 26 de març de 2022, el conjunt olotí es va assegurar a jugar a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. La Josep Jou va jugar el seu paper i l'equip també, un inici de partit marcat pel tempteig i trencat pel gol de Marc Prat al minut 9. Els olotins s'avançaven i dominaven. Tot seguit, va arribar el gol de Ferran Sacrés, el seu novè de la temporada. Un 2-0 que regnava al descans i feia justícia del que s'havia vist sobre la pista. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, es mostrava molt feliç al final del partit.
Ens molt contents, jo crec que ens ho mereixem, hem fet una temporada de conya. Sí que és veritat que el que hem anat dient, vam començar que ens faltava experiència a la categoria, l'hem anat agafant, i a falta de 5 jornades estàvem a 11 punts, ja ens hauria agradat amb el grup que ens va tocar a principi de temporada dir, ostres, estareu a falta de 5 jornades 11 punts del descens. Pues jo no m'ho hauria cregut.
A la represa, inici tranquil i marcat pel 3-0 del capità Joan Mangas, que a falta de 13 minuts posava la tranquil·litat. L'objectiu cada vegada era més a prop, però algunes decisions ho van voler capgirar. Una blava en contra va tornar a obligar a fer brillar a Guillem Raurell, dels millors del partit. La porteria va estar blindada pel biguetà i la rival perforada pel capità. Joan Mangas posava el quart i el seu doblet particular. Olot sencera era una festa enmig de disfresses i faltaven 2 minuts per l'esclat de glòria definitiu. La cirereta del pastís la va posar Matías Reixac, transformant una falta directa i col·locant la maneta al marcador. Al final, sensació indescriptible a les grades del pavelló d'esports. Una permanència que no treu les ganes de seguir millorant a l'equip entrenat pel tècnic de Navàs.
És una tranquil·litat absoluta. Ara anirem a raspeig amb molta tranquil·litat, anirem amb la baixa d'en Prato, que em sembla que és la quarta targeta. Llavors també entrarem un altre nano, que puguin jugar, que puguin aprendre, que ens servirà per moltes coses i a més per seguir treballant, per seguir millorant, perquè només hem fet que començar, o sigui, és la primera temporada i en volem moltes més.
Fa una volta l'equip olotí es trobava en zona de descens. Ara celebra una nova gesta històrica a la pàgina daurada del club. 39 anys de vida i 2 que ja seran a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Olot i la comarca s'enganxen a l'hoquei patins. I això deia el capità de l'equip, Joan Mangas, als micròfons de Ràdio Olot.
He estat uns quants equips i com a Olot això no existeix enlloc. I és tan difícil de veure-ho, tant, que potser els més joves no se'n donen compte. Però el que hem fet aquí, aconseguir tenir jugadors que hem jugat aquí tota la vida, inclús de diferents edats, que hem marxat, hem tornat, i per casualitats de la vida ens hem acabat ajuntant, hem fet un molt bon bloc, estimant aquest club, donant-ho tot, i ens hem salvat a 4 jornades pel final, quan ningú donava un duro per nosaltres, quan a principi de temporada ens deien que si no fitxàvem ningú baixaríem, quan ens deien que no som un club històric, que estàvem aquí de casualitat, doncs potser ara és el moment que la gent comenci a sentir que ja no som un club petit, que ja n'hi ha prou de dir-nos que som cap històric, que comencin a veure que el nom d'Olot ha d'estar al dalt de tot, no només nosaltres, sinó els nens també. Ja n'hi ha prou que es pensin que som un club petit, perquè ja som un club gran ara.
Res més a dir, Olot gaudeix amb l'hoquei patins i l'hoquei patins amb l'Olot. La temporada vinent, la categoria de plata seguirà la capital garrotxina.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui, en l'informatiu d'aquest dilluns, acabem explicant-vos que els creadors de Clàunia impulsen un nou festival a les Planes d'Hostoles.
Tanquem el gel i fem un mar, com dos exagerats.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Els agosarats i tu i jo ja hem perdut el cap.
Mentre les ganes d'anar... Es diu Harmonia i comptarà amb actuacions dels Catarres, Coerts, Buos i la Sua, entre altres grups. El certamen tindrà lloc el dissabte 30 de juliol a l'àrea de pícnic de la Parada del Jonquer. Harmonia tindrà també una forta presència d'espectacles de circ i neix amb una filosofia sostenible, familiar i inclusiva. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Si mai estic...
jocs, tallers i música. Aquests seran els ingredients del nou festival que aquest estiu naixerà a les Planes d'Hostoles. Impulsat pels creadors de Clàunia, Harmonia neix amb la voluntat d'apropar la cultura a tothom des d'un punt de vista inclusiu. El Festival de Sant Joan les Abadeses va néixer el projecte Inclou Me, que ara seguirà a les Planes. La iniciativa pretén facilitar el lleure als infants amb diversitat funcional i en situació econòmica desafavorida, així com les seves famílies. L'alcalde del poble garrotxí, Eduard Llorà, explica l'esperit del Festival Harmonia.
És un festival que fem paral·lel i que fem conjuntament doncs, també amb el Pla Estiueja. Harmonia doncs, és un festival que neix dels creadors i dels productors de Clàunia, que jo crec que molta gent coneix, i que havien, els últims anys doncs, havien iniciat un projecte que es deia Inclou-me, que era doncs, molt pensat en infants, en diversitat, en situació econòmica desafavorida, i acabat volem continuar doncs, amb aquesta idea de que la cultura també sigui inclusiva, que sigui doncs, pensada per tothom, i per tant ens va semblar, quan vam parlar amb ells, doncs, el fet de crear aquest nou esdeveniment doncs, ajudava una mica doncs, a acostar la cultura a tot tipus de públics, i per tant jo penso que ho aconseguirem.
Harmonia tindrà lloc el dissabte 30 de juliol, des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit. S'ubicarà a l'àrea de pícnic La Parada, on s'instal·laran food trucks i diverses zones de joc i estada. Harmonia agruparà tota mena d'activitats amb caràcter familiar, educatives i musicals. Entre els convidats hi haurà catarres, buhos i lassú, entre d'altres.
El que tindrem doncs, seran diferents espectacles de circ, Bruca Circus, per exemple, el Ricky, el professor de tennis, o un altre espectacle que es diu la Xurri, després hi haurà els tallers, instal·lació, food trucks, hi haurà bars, i després el que és potser el que crida més l'atenció a molta gent, que és el tema de musical, doncs que tindrem doncs, els catarres, tindrem buhos, tindrem la Su, tindrem un grup que es diu Coers, un altre grup que es diu Arribar i Ploure, i Viva o Samba. Per tant, grups tots de molta qualitat musical, i que penso doncs, que acaben configurant un cartell molt únic i que jo penso que agradarà molt a tothom que vingui.
Harmonia es concentrarà aquest 2022 en un sol dia, però l'organització pensa allargar el certamen en futures edicions. El festival s'emmarca també dins el Plan Estiueja de les Planes d'Hostoles. Els abonaments ja estan a la venda a través de la pàgina web harmoniafestival.cat i el portal del Plan Estiueja.
Pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt.
Amb aquest nou festival que neix a la Garrotxa acabem l'informatiu d'avui i ara us deixem, com sempre, com cada dilluns, amb un repàs a l'actualitat esportiva del cap de setmana amb el Tercer Temps i David Planella. Gràcies per la confiança i atenció. Adéu-siau.
Sempre em tornarà a casa.
Meus astres.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.